Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena
SER. Aquest dimarts, un llibre sota el braç. Aquest dimarts a les 11:20 del matí, l'escriptor Miquel Esteve ens comentarà i recomanarà un altre llibre. La cultura literària és present a Ràdio Móra d'Ebre. Aquest dimarts a les 11:20, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L, moment d'encetar l'apartat d'un llibre sota el braç, amb el Miquel Esteve. Miquel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Eduard. Què tal a tothom? Com
molt
estem?
Molt bé, perfecte. Un plaer tindre't altre cop per aquí, eh?
Sí, el mateix. Ja saps que m'agrada molt compartir estona amb vosaltres, Edu i Adriana, i també amb el nostre públic d'aquí de la cadena SER de Ràdio Móra d'Ebre.
Efectivament, doncs bé, Miquel, si et sembla, encetem, anem entrant en matèria, a veure quin llibre ens recomanes, quin llibre ens portes per aquest dimarts.
Doncs avui una cosa especial, Edu,
sí.
I una cosa especial perquè, bueno, hi té una explicació, no? Doncs resulta que ahir dilluns vaig ser a l'Institut, a l'IES Juli Antonio de Móra d'Ebre,
sí,
convidat pels professors del Josep Sebastià Cid, la Montse Perelló i el Jaume, per parlar doncs de l'art d'escriure i de l'ofici d'escriure als alumnes de primer de batxillerat, a les tres classes de batxillerat que hi ha.
Molt bé.
I bé, vaig estar, doncs, bueno, molt bé, perquè a mi m'agrada molt doncs compartir, no?, amb la gent jove, doncs, amb tota la gent que està, doncs, formant-se, no?, ara com a persones, tot i que la vida és un procés de formació continuada, doncs m'agrada molt el contacte amb ells, no?, i sobretot esperonar-los doncs a llegir i, per què no, amb alguns que siguin més agosarats, escriure, no?, perquè escriure és una forma també d'entendre la vida i és una forma també de plasmar els anhels, les preocupacions, les emocions, no? I tot just quan els explicava això d'una forma doncs una miqueta més explícita amb ells, com tenien una edat de 17 anys, els hi vaig dir, parlant de mi, dic, ostres, dic, jo vaig començar a escriure justament doncs molt jovenet i un dels primers poemes que vaig fer, dic, va ser als 17 anys, no? I aquest poema que vaig escriure, dic, va ser, doncs, els explicava, en honor a la primera besada que vaig tenir amb una noia, no? El descobrir els primers llavis molls d'una noia, no? Una noia que recordo que bueno, això, que tenia 17 anyets i vaig besar a la obadera de Móra la Nova, no? En una nit, doncs, aquestes de lluna, preciosa i tal.
Que romàntic, que romàntic.
Bueno, la vi, ja ho saps. A més, el primer bes és aquell que no te n'oblides mai, no? Aleshores, doncs, bueno, Edu, els hi vaig recitar el vers i em va sobtar l'expressió i el sospir de moltes de les noies que hi havia allà de la mateixa edat, no? I tot algun que bonic, no?
Et va fer recordar aquells anys, eh?
Bueno, sí, que són anys molt bonics, no? I, bueno, el que els hi volia dir d'alguna forma doncs era que valoressin allò que fins i tot ho podien d'alguna forma plasmar en el paper, no? Escriure en el paper, deixar rastre en el paper, com és en el meu cas, per llegir-ho després, doncs molts anys després, i ostres, tenia aquelles mateixes sensacions, no? Perquè el poder de la literatura és aquest, no? És transportar-nos, és seduir-nos, és recordar, no? És remembrar, és fer revivals de coses doncs que ens han agradat i d'altres que no ens han agradat tant, també, eh?
Sí, sí.
Però en aquest cas és una cosa bonica. I aleshores els explicava que aquest vers, en concret, era un vers que estava molt influenciat en aquells moments per Federico García Lorca. I bé, la història és que després, a la tarda, quan estava de compres per Móra d'Ebre, em vaig trobar amb una de les alumnes i em va saludar, em va dir que li havia agradat la xerrada, que s'ho havia passat molt bé, i em va dir, escolta, per què no penses al Facebook aquest poema? I li vaig dir que sí, dius, però sobretot no em descobreixis, però és que m'ha agradat molt i m'agradaria que el pensessis al Facebook. I ho he fet, al començament es deia una mica com a desrecança, però escolta, per què no? Fa molts anys que el vaig escriure i a més m'ha demanat aquesta noia, benvingut sigui qualsevol símbol, no?, que ajudi doncs a la joventut, no?, a la nostra pedrera, doncs a això, a tenir amor per les lletres, no? I el vaig penjar, no?
Molt bé.
I per què t'estic explicant això? Doncs perquè, home, jo penso que la poesia, normalment en aquest apartat sempre hem estat parlant de novel·la, hem parlat de moltes coses, perquè també hem parlat de llibres d'autoajuda o, sí, o de creixement personal, que a mi m'agrada més aquesta segona definició, hem parlat d'assaig, però sobretot de novel·la, no? I ara de Sant Jordi, jo crec que un dels grans castigats del mercat editorial avui dia són els poetes, no? I la poesia és magnífica, no? Perquè la poesia es diu amb molt poques paraules coses molt boniques, no? I a més d'això, doncs és tot un món de sensacions, perquè s'utilitza moltíssim la metàfora i el llenguatge ornat, no? Cosa que a vegades amb narrativa doncs és més difícil, no?, d'encabir, tot i que en alguns moments determinats puguis fer, no?, alguna descripció o puguis treure aquesta mena de lírica en un format de prosa poètica, no? Per tant, a mi m'agradaria avui fer un homenatge a tots els poetes, i els faré amb un poeta que a mi em va influir moltíssim per escriure aquell poema en concret i que és un clàssic que mai passarà, que és el Federico García Lorca, ni que sigui un poeta castellà, no? Perquè jo sempre he defensat que la literatura no té fronteres, ni llengües, ni nacionalitats, no? Federico García Lorca, en el Romancero Gitano, que per mi és, personalment, no?, el millor que va escriure, ell té Poetes en Nueva York, té una sèrie d'una producció poètica molt àmplia, a més és autoteatral, però a mi el recull de poemes que més m'ha sobtat sempre del Federico García Lorca i el que més m'ha agradat pel ritme, pel realisme oníric, pel ensonyament, per les metàfores sobre la lluna, el color verd, la Guàrdia Civil, els gitanos, el sexe, l'erotisme, ha estat el Romancero Gitano. El Romancero Gitano té poemes memorables, no? Fixa-t'hi tu, no? Per exemple, Preciosa y el aire, no? Preciosa y el aire és un poema, per exemple, doncs que evoca una mena d'agressió sexual sobre una nena, no? O un intent d'erotisme sobre una nena, no? Una cosa que pot ser tan absolutament dura, i el Federico García Lorca, oi, que és absolutament, no?, ens posa la pell de punta, i que el Federico García Lorca, d'alguna manera, ostres, camufla amb un llenguatge fantàstic, no? Per exemple, els versos diuen: «Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abren mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre». Més són versos preciosos, no? Sí. O, per exemple, doncs l'erotisme que hi ha en el poema Soledad, no? «Cuando las piquetas de los gallos acaban buscando la aurora, por un monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía ya estas horas? Pregunte por quién pregunte, dime a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, que va se encuentra a la mar y se lo tragan las olas». El poema continua, no? Hi ha tot un llenguatge d'erotisme, de sentiment, de passió, que és desbordant, no? I que fins i tot llegia l'edat que tenien aquests alumnes en els quals jo vaig estar jo ahir, no?, de primer de batxillerat, dels 17 anys, doncs jo crec que és una lectura fantàstica, no?, que a més García Lorca és una persona que es pot començar a llegir als 16-17 anys i que es pot acabar llegint als 90, no?, quan estàs pràcticament a punt, doncs, d'entregar l'últim sospir. A més, dintre del Romancero Gitano hi ha poemes també que evoquen, per exemple, la passió per ell per la tauromàquia, no? Federico García Lorca era una persona que hi veia en la tauromàquia doncs una mena de lluita noble, no?, entre el toro i el torero. Tot i que, a veure, molts de nosaltres podem pensar que no, perquè el toro està anclat a desventatge, el pobre animal, no? Però, bueno, jo em remeteixo únicament al que és a la literatura, no?, al que és la poesia. Ja no entro en consideracions i valoracions morals sobre el fet aquest de la tauromàquia, però ell, per exemple, té un poema preciós, no?, que és El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, no?, inclòs dintre d'aquesta recopilació, en el qual explica doncs l'agafada d'un toro amb un amic seu torero, en el qual es veu que tenien una amistat molt profunda i que era l'Ignacio Sánchez Mejía, no? I, per exemple, els versos també són desgarradors, no? Diu: «Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los cazmines con su blancura pequeña. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre aquel hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros, deguisando casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. Y así continúa el poema, ¿no?
Vaya.
Son versos que et posen la pell de gallina, Edu. Són versos, ostres, que malgrat t'agradi la tauromàquia, no t'agradi la tauromàquia, tinguis una concepció de l'erotisme A, tinguis una concepció de l'erotisme B, perquè pensem, a més, doncs, que el Federico García Lorca era gay, no? És una persona que en qualsevol moment et captiva, no? I aquesta sensibilitat a flor de pell, amb aquest ús de les metàfores, amb aquest ús del romanç, no? D'aquesta, doncs, rima absoluta que té el romanç, no? A més, amb estrofes de nou síl·labes molt curtes, no? Per mi és absolutament genial i recomanable, no? I, per tant, a través de García Lorca, el que vull fer, ara que encarem Sant Jordi i Edu,
sí,
és també defensar que, a més, dintre de la literatura, d'haver-hi el thriller, d'haver-hi, doncs, la novel·la romàntica, hi ha també algo, o quelcom molt important, com és la poesia, no?
La poesia.
I que, a més, doncs, per desgràcia, tal i com està movent-se el món editorial, que, bueno, doncs al cap i a la fi és un negoci, com tot en aquesta vida, doncs resulta, doncs, que són una miqueta, entre cometes, els proscrits, no?, de les ventes, no? I jo voldria, doncs, reivindicar tota aquella gent, no?, que, bueno, que també estima la literatura i que té ganes de sensacions, esperonar-los a mirar en les parades de llibres, no?, en les estants de les llibreries que hi hagin, en aquest dia de Sant Jordi, doncs que mirin també els poetes, no? Perquè els poetes, a més, a part de que han mantingut viva la flama de la literatura amb aquesta sensibilitat, la poesia és un món que ens transporta a unes sensacions que moltes vegades, fins i tot, jo diria, i jo soc novel·lista pur, que ni fins i tot la novel·la és capaç de transportar-nos-hi, no? I, per tant, és un homenatge al Federico García Lorca, poeta sempre, fins al final, però, a més, a tots els poetes, doncs, que publiquen, que escriuen, tant els morts, els poetes muertos, com diu el títol, o res, el títol d'aquella magnífica pel·lícula de fa ja uns anys, com els poetes que són vius avui en dia i que, bueno, també tenen serioses dificultats moltes vegades amb les ventes dels seus llibres. Per tant, per Sant Jordi, a molta gent que li agrada la literatura, que no deixin davant de la poesia i que també mirin en els estants, en els paradetes dels llibres, els poetes, no? Busquin recopilacions de poesies perquè és un món absolutament fantàstic.
Doncs avui el Miquel Esteve ens ha parlat de poesia, concretament del Romancero Gitano, de Federico García Lorca, i abans d'acabar, Miquel, m'agradaria fer-te un parell de preguntes. Imagino que ahir dilluns, en aquesta xerrada que els vas fer els alumnes de batxillerat a l'IES Julio Antonio, no va faltar el joc de Sade.
No, veure, clar, és que com estem en plena promoció...
Per això, per això.
Estem en plena... No, i a més, saps què passa? Que el motiu de la xerrada no era tampoc ben bé el joc de Sade, sinó explicar-los i dir amb aquesta gent jove com era o com havia nascut el meu interès per la literatura, per l'escriure... O sigui, donar testimoni una mica i defensar una miqueta el món de les humanitats i de la literatura en concret, no? De la lettera, no? De l'art de la lletra, no? I bueno, clar, vaig fer un repàs una mica perquè hi ha el professor que em va fer la introducció a la xerrada, que va ser el Josep Sebastià Cid, a més, company de bregues literàries i de bregues humanístiques del Fere, i que coneix bé la meva trajectòria, va fer un repàs de la meva trajectòria literària amb els anteriors títols, no? Doncs aleshores ja vam acabar, doncs, també, doncs, bevent del Joc de Sade, no?, que és la novel·la que tinc ara, doncs, absolutament viva i absolutament emmarcat i absolutament enfocant Sant Jordi, està clar.
Com van reaccionar els alumnes amb el Joc de Sade? Perquè bé, és una novel·la que pels alumnes de 17 anys que dius tu, que estan en plena ebullició, doncs pot ser curiós, no?
No, és molt bona la pregunta, Edu, perquè jo vaig anar amb una certa recança de parlar massa sobre el joc de Sade, no? Jo anava una mica, doncs, a això, no? A esperonar la gent a l'estima per la literatura, no?
Sí.
Però, no vaig tenir tampoc més remei que entrar-hi, perquè primera, ja et dic, és l'obra, jo s'ho dic públicament, de la qual no estic més satisfet, però és que, a més, doncs, és l'obra que tinc viva, no? I, per tant, no vaig poder eludir-ho. A més, és que el presentador, el Josep Sebastià Cid, doncs, també hi va fer hincapeu, no?
Clar.
però és que, a més, és que va haure un dels alumnes, curiosament, que l'estava llegint.
Ah, sí? En aquell moment.
Un alumne, a més a més, del meu poble, que a més a més, és un bon esportista, jo crec que no tindrà ni problemes de que digui el seu nom, perquè, a més, és un xaval, doncs, que està demostrant, doncs, que, bueno, que és tot una figura de persona, no?, perquè tiraven els seus estudis, a més, doncs, competint amb el ciclisme, que és el Manuel Usac, de Móra la Nova, i va venir, doncs, amb el seu exemplar del Joc de Sade perquè li signés, no? I jo li vaig preguntar, Manel, què tal? Te l'estàs llegint? Diu, sí. I t'agrada? Diu, sí, sí, m'està agradant molt. I jo li vaig dir, clar, vas quedar una mica sorprès, no?, per l'edat del Manel, no? Tot i que ja es veu que és una persona molt madura, no? I li vaig dir que... I què tal? Què t'ha semblat? Et sembla dur? Home, em va dir, diu... Bueno, hi ha coses que són la vida misma. I ja em va deixar una mica sorprès aquesta reacció, no? Per tant, què vull dir-te amb això? Doncs que, bueno, jo penso... És que fins i tot a mi m'han arribat, doncs, pares a signar exemplars i m'han dit, és que l'està llegint la meva filla, no? Ostres, i preguntes, i bueno, i la teva filla, la Nuri, quants anys té? Doncs la meva filla té 17 anys.
Clar.
Bueno, escolta, jo sempre he defensat el lliure pensament, no? I penso que la cultura, a més, no té fronteres, no? A veure, jo sempre he dit que a mi m'agradaria que el meu fill, el gran, i el Mullo, el Miquel, doncs, bueno, ho llegies a partir dels 18 anys, no? I, bueno, és... No sé, depèn molt també de la maduresa de les persones,
ja,
de com han fet el seu creixement afectiu, de com estan preparades per encabir un tipus de lectura, perquè jo també entenc que hi ha certes lectures que a certes edats no les pots arribar a entendre, però això no només passa amb el Joc de Sade, sinó que passa també, doncs, amb Friedrich Nietzsche, amb Schopenhauer, o jo què sé, o amb el Tròpico de Gàncer del Henry Miller, no? Vull dir que, per tant, escolta, si una persona als 17 anys, com el Manel, s'ha atrevit a llegir el Joc de Sade, s'ho està passant bé i m'està dient que està aprenent coses i que és la vida misma,
doncs
una persona que és, bueno, que és madura, exacte, i que, a més, està demostrant, doncs, que té una fortalesa personal brutal de portar dos coses com són l'esport d'alta competició amb els seus estudis, fantàstic, avant.
I tant, que sí, i tant. I per acabar, Miquel, la propera setmana arriba ja el Sant Jordi, amb moltes ganes, imagino que també amb una mica de nervis, però bé, explica'ns una mica com encares aquest proper Sant Jordi, que en tot cas en parlarem també el mateix dia de Sant Jordi. Sé que estaràs fer Barcelona, però intentarem connectar amb tu a veure com està la situació. Però bé, sí que m'agradaria que m'expliquessis una mica les sensacions que en tens per enguany.
Pues la veritat és que per Sant Jordi és una mica també una incògnita, perquè sí, sé... aquest any és una mica especial per mi, no? Perquè el Joc de Sade ha tingut molta més transcendència que les altres novel·les que havia escrit, i la veritat és que em tocarà voltar, eh? Em tocarà voltar, i sí, doncs segurament, doncs, estaré a diversos llocs, no? I hauré de fer quilòmetres, i hauré d'estar aquí, allà, signant i atenent a compromisos, que benvinguts siguin, eh? Perquè tot escriptor el que vol... D'alguna forma és seduir el lector, que el lector s'ho passi bé, i escolta, jo sempre ho he dit, tot procés creatiu sempre té aquell deix de narcisisme creatiu, no? I per tant, doncs, t'afalaga i et complau que la gent, doncs, li agradi la teva obra, no? I escolta, que menys que una persona que ha fet a més una inversió monetària pel teu llibre, o que la desitja fer aquell dia, tu puguis atendre-li i li puguis signar, no? Jo sóc el primer que sempre dic, i em sembla que m'ho has degut sentir tu algun cop, i l'Adri també, doncs que a mi m'agrada moltíssim tenir els llibres, a ser possible, dedicats per l'autor, no? I fins i tot perquè sóc una mica fetichista a l'hora de mirar les signatures, no? No tinc ni idea de grafologia, però m'agrada, m'encurioseix pensar com signa cada persona, no? I a veure, per tant, el que sí que et vull dir, doncs, és això, no? Que aquest dia sí serà molt especial. Sempre ho és el Sant Jordi, de fet ho ha sigut tant si he publicat com quan no, però en aquest cas, doncs, encara ho serà molt més, doncs, perquè, bueno, aquesta publicació està tenint un ressò important i perquè estic veient, doncs, que molts lectors, doncs, els hi agrada la novel·la, l'estimen, alguns fins i tot ja, bueno, ja especulen amb una segona part i totes aquestes coses, i per tant, escolta, doncs, serà un dia per mi molt especial, magnífic, no? A part de la màgia que pugui tenir, doncs, estaré vivint d'alguna forma en una, doncs, molt agradable primera persona.
I tant que sí. I que així sigui, ho seguirem de ben a prop la propera setmana amb el Sant Jordi. Ho deixem aquí, Miquel. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i per aportar-nos més recomanacions literàries. Recordin que avui hem parlat sobre, o avui el Miquel ens ha parlat sobre el Romancero Gitano, de Federico García Lorca, en aquest
cas...
I sobre la
poesia en general.
I sobre la poesia en general, efectivament. Miquel Esteve, un plaer, com sempre.
Un plaer estar, com sempre, aquí amb vosaltres a Un llibre sota el braç. I no res, a la gent animar-la, perquè ve la primavera, malgrat les circumstàncies i la que està caient, el dia de Sant Jordi seguirà havent-hi roses, seguirà havent literatura, seguirà havent amor i seguirà havent esperança.
Molt bé, bon final, eh? Bona clau del Miquel Esteve. Miquel, fins a propera, que vagi bé.
Una abraçada.
Adeu.
A tots. Adeu.
Ràdio Móra d'Ebre. 87.6 FM.